A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I ens diuen les notes de premsa que Zero, aquest espectacle que es presenta demà i passat demà a la Sala Hiroshima, és la primera peça de llarga durada d'aquesta petita companyia. D'una petita companyia, vaja, que és tan petita, es diu Humanhood, és tan petita com que està formada per les mateixes persones que fa 2 anys presentaven a Sitges un espectacle de dansa a l'Institut of the Arts Barcelona. Va ser aleshores quan parlàvem amb la Júlia Robert d'aquest espectacle i han passat 2 anys. I demà estrena a Barcelona. I la Júlia entre assaig i assaig, fet un encaix perquè la puguem saludar. Júlia Robert, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Què ha passat entre el 2015 i el 2017 en la vida professional de la Júlia?
Moltes coses. De fet, em fa gràcia que tornem a parlar perquè Zero, aquesta peça que presentem ara a Sala Hiroshima aquí a Barcelona,
sí.
El que vam presentar també a Sitges, a l'Institut de les Arts de Barcelona, a Sitges, va ser com el principi, com la llavor d'aquesta peça que presentem ara a Barcelona. Mm. O sigui que hem tingut 2 anys en fer Zero.
2 anys?
Un any i mig, quasi dos.
Ho pregunto així perquè en el món on ens movem, una creadora al costat d'un altre creador, perquè seguiu sent Rudy Cole i la Júlia Robert, es poden, no sé, ho dic així, Júlia, es poden permetre, no sé si dir-ho d'aquesta manera, es poden permetre el luxe d'estar un any i mig creant un espectacle, tal com està el món i suposo, no sé si dir, amb aquella pressió d'estrenar o amb aquella pressió de treballar que deu imposar uns calendaris a vegades molt, molt desquiciants?
Sí, bueno, això és una cosa que nosaltres tenim molt clar com a companyia i com a artistes, que no volem fer les peces així a corre cuita i haver de produir, no? Hi ha com un sentiment en aquest món d'avui en dia, en el món modern, de ser productius i de produir moltes coses. I tenim la sort de que el govern anglès ens dona suport i tenen molt en compte també el procés de recerca de les peces. I, per exemple, a Zero, un dels processos va ser anar a Shawbrook, que és una residència al mig d'un bosc plantat per una persona que abans tenia una granja d'animals de fer llet.
Sí.
I rebria moltes cartes a la Unió Europea i va canviar i va plantar arbres i té més de 150.000 arbres que ha plantat fa menys de 15 anys. O sigui, és bastant verge i té un estudi al mig del bosc i vam passar una setmana ja amb els músics, dos dels músics que van fer la música original de Zero.
Uh-huh.
I un altre va ser anar a la Índia en aquest temps a aprendre una cosa que es diu Moving Breath, que és connectar el moviment amb la respiració amb el moviment, de la mà de la seva creadora, que es diu Sheila Rush, que ara té 71 anys i viu a Nova Delhi. Ella va ser una de les primeres, bueno, va ballar amb Mercy Cunningham, la gran companyia d'Estats Units, i ara ha desenvolupat aquest mètode. O sigui, vam passar amb ella com uns 2 mesos i també part d'això va ser recerca de Zero, que estàvem desenvolupant allà.
O sigui que tot això ha vingut emparat, d'alguna manera, per el govern anglès.
Sí, teníem el govern anglès i teníem també MAC, que és MAC a Birmingham, que és un teatre i un centre d'arts que també ens ha donat el suport, que estem molt agraïts perquè, clar, nosaltres era la primera peça, com t'has dit, de llarga durada, perquè només havíem fet un duet de 20 minuts, que havia tingut molt bona acollida, però no, o sigui, no portem una llarga carrera com a coreògrafs.
Perquè
està molt bé que ens han donat l'ajuda.
Perquè tothom ens pugui també entendre i perquè nosaltres mateixos ho puguem entendre. Tenim d'alguna manera més o menys ja assumit que qualsevol cantant ha de prendre una tècnica de respiració si és que vol aguantar un recital i si vol cantar d'una determinada manera. En el cas dels ballarins s'ha de prendre també una tècnica de respiració per efectuar els moviments?
Aviam, jo diré que sí, evidentment. No,
et pregunto com a... Et pregunto com a professional que ens pugui dir sí, en el món de la dansa això també funciona així, s'ha d'aprendre a respirar per poder fer determinades coses. Sí.
Jo, evidentment que hi ha ballarins que no li donen tanta importància i depèn de quins programes educatius estàs, on és més a la forma, que sigui la línia correcta i això, però evidentment la respiració, vull dir, és el motor del moviment, no? I si és el que porta oxigen a la sang i als muscles, llavors si no respires d'una manera conscient, doncs llavors els muscles doncs ballen o es mouen de manera diferent. I jo crec que es nota molt això, una persona que té aquesta consciència, una consciència potser més sensible o més de connexió entre la respiració i el moviment.
Hem de suposar, Júlia, que encara es nota més en un espectacle de llarga durada que no en un de curta durada, no?
Sí, més en un duet, que no tens... Estem quasi tot el rato a l'escenari, de fet.
D'acord, o sigui que això és un espectacle sense xarxa.
Sí, es pot dir així.
Es pot dir així, sí. Aquell risc evident que jo no puc fallar-te tu ni tu em pots fallar a mi.
Sí, una mica. Bueno, també és l'art. O sigui, i això és una de les coses úniques, crec, de la dansa i del teatre, a diferència del cinema i de les coses a la tele o pregravades. Sempre hi ha un punt que decideixes en el moment.
D'acord.
I l'espectador està allà amb tu, amb aquesta decisió.
Aquell punt de risc ho fa motivador tot, no? Suposo.
Sí, exacte. Sí. És el que fa diferent del de divendres, és diferent que el de dissabte. Sí.
Està clar. Què explica Zero?
Doncs... En general, la nostra companyia Humanhood, jo vaig començar la carrera de física abans d'anar cap a la dansa.
Vaja.
Llavors, és una... Sempre dic que he passat de la teoria a la pràctica. Però sí, és una cosa que sempre he volgut portar una altra vegada, ara que estem creant les nostres pròpies produccions de dansa, tornar a agafar com aquest punt més... Sí, de qüestionar el món, de buscar maneres d'experimentar i també d'observar, d'entendre. I també, d'altra banda, estem molt, molt curiosos en tot el tema de la filosofia occidental i oriental i del misticisme oriental. De fet, jo té molta influència també de les cultures asiàtiques, perquè de fet el zero, va existir abans a Orient que a Occident.
En quin sentit?
A Occident hi havia el U, i a Orient sí que hi havia el zero, com el res, abans de l'U.
D'acord.
En aquest sentit. I després hi ha altres... Hi ha coses molt concretes de la física d'avui en dia, com és l'entrellaçament quàntic, que sí que utilitzem. Per exemple, els últims 15 minuts de la peça és bastant, o sigui, està basat en això, en aquesta idea, que és que dos partícules estan connectades instantàniament, o sigui, si una gira cap a un costat, l'altra directament gira cap a l'altre, i és un moment de la peça que els dos tenim els ulls tancats i estem en perfecta sincronia. Llavors, la idea s'ha agafat d'això, de l'entrellaçament quàntic.
Com...
I, podria dir molt més, però aquesta és l'important, no? De la física moderna i de la filosofia oriental.
Com es pot, i també des de la nostra ignorància, com es pot aprendre una coreografia que es farà al final amb els ulls tancats? Hem d'entendre que sentiu la presència de l'altre. Encara que no la veieu, no?
Sí, de fet, està... De fet, vam començar que tot tenia... Perquè tenien la música, que tot tenia com contes, no? Doncs si tu fes, bueno, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Saps on estan els accents.
D'acord.
I després, el fet d'anar a l'Índia i d'estar amb aquesta... amb Sheila Rice, aprenent la connexió entre el moviment i la respiració d'una manera així més, més profunda, més dedicat només a això, vam canviar totalment la mentalitat i vam decidir de treure les contes, almenys de la majoria d'aquesta secció,
sí.
I simplement ens guiem per la respiració i per una connexió una mica més sutil, diguéssim.
D'acord, gairebé diríem
però
que...
Però funciona.
Per una connexió emocional.
Sí, es podria dir.
Es podria dir.
Sí, perquè
això només deu poder sortir si s'estableix una connexió emocional amb la parella de ball, no?
Sí. I també, sí, emocional i sí, clar, si una té connexió amb la respiració i l'altra també, doncs és un punt de trobada. Mm-hmm. També.
Ho dic per si d'alguna manera, més enllà de l'ofici i la professionalitat de cadascú, sí. Hi ha un intangible emocional que també opera aquí quan es tracta de fer una coreografia que té un sentit final tan, tan potent.
Sí, de fet molta gent o molts espectadors i crítics que han vingut a veure el Giro diuen que és bastant xocant, no? El fet de que som dues persones molt diferents físicament,
sí.
Perquè jo soc, bueno, una dona, soc blanca, soc bastant més baixeta que ell, i ell és, bueno, però un home, és negre, és molt gran, i una de les coses que ens han dit, una persona que ha sigut el John Ashford, que és el director de Heroes, que és un network, una xarxa de festivals d'Europa, la més reconeguda, i ens ha dit que una de les idees que més li ha tocat de dir és que dos persones tan diferents, o físicament el que sigui,
sí.
Tan diferents,
puguin
moure's i puguin formar una mateixa unitat, diguéssim.
Llavors,
és algo que també estem buscant, diguéssim.
Ah, suposo que més enllà, per tant, de l'espectacle, això és un dels millors elogis que li poden fer a algú, no?
Sí, bueno, la nostra, de fet, des del principi, la nostra idea era això, de no ser, i això també passa amb això de la física i de la filosofia oriental, de no ser un home i una dona, una persona negra i una persona blanca, un gran, un petit, un cavall així, un cavallà, sinó que com podem buscar una mica el yin-yang, que és una de les fotografies que, de fet, és el pòster de Zero,
sí.
Que és que hi ha un es barreja amb l'altre i hi ha de l'un a l'altre i de l'altre a l'un. Llavors,
Com si fóssiu dues ànimes unides, vaja.
Sí, exacte, no veure tant la diferència. Perquè hi ha moltes peces que, bueno, és diferent, eh? Vull dir, cadascú que és més de relació i sí que veus l'home i la dona i com la força de l'home i la... Aquí volíem buscar algú completament unificat, diguéssim.
Fins a quin punt un missatge, com el que us plantegeu quan comenceu a elaborar l'espectacle, pot arribar a ser captat amb absoluta fidelitat per qui se'l miri? Com en tantes vegades podem parlar amb un pintor sobre el que ha volgut dir en una pintura i si sobre l'espectador ho podrà copsar o no, amb un espectacle com Zero que té un rerefons a partir de tot el que ens has comentat fins ara, l'espectador percep aquesta vinculació amb el món de la física, amb alguns dels conceptes, veritablement heu aconseguit aquesta connexió des del punt de vista de l'argument, del fons de l'espectacle, més enllà de la qualitat estètica, òbviament, i artística?
Una de les... Bueno, de fet, a Zero tenim molt en compte l'experiència de l'espectador.
Mm-hmm.
Llavors, tot i que sí que tenen idees bastant així sòlides des del principi, intentem buscar mitjans de que l'espectador tingui una sensació com més d'immersió dins de l'espectacle. Per exemple, aquí utilitzem, i si veniu a Hiroshima ho podreu experimentar, 360 graus de so. Llavors, normalment en un espectacle el so només és frontal i a vegades una mica de darrere.
Sí.
En aquest són 360 graus, on tenim 8 altaveus al voltant de del públic.
Uh-huh.
I el so està dissenyat de manera que viatja a través de l'espai.
D'acord, o sigui que heu volgut crear un petit univers entre vosaltres i el públic.
Sí, exacte. Després la llum també és diferent i després el públic, quan entra, no se'n va directament a les butaques, sinó que passa els 10 primers minuts al voltant nostre al mateix escenari.
Uh-huh.
Llavors, ha sigut maneres de no només fer una peça conceptual que ens volíem allunyar d'això, sinó més d'experimentació d'aquest univers on vivim i de les possibilitats també de com experimentar-ho.
Uh-huh. O sigui, d'alguna manera trencar aquella barrera entre l'escenari i el públic i que tothom comparteixi el mateix espai gairebé?
Sí, exacte. Mm. Sí. I intentar buscar també nous espais entre les persones que venen a veure-ho, com noves experimentacions.
Quina ha estat la trajectòria de Zero fins ara? Per on heu anat? On heu representat l'espectacle?
Doncs aquesta peça es va estrenar a l'octubre del 2016, l'any passat, al teatre aquest que et deia, que ens va donar suport,
sí.
Mac, diu Mac Birmingham, i després d'això vam presentar els 15 minuts, o sigui, vam fer una versió de 15 minuts, que és els últims 15 minuts de la peça, no hem canviat res, hem agafat aquests 15 minuts, i vam anar al certamen coreogràfico de Madrid, al desembre de l'any passat, i allà vam guanyar el primer premi. Llavors això ens va obrir bastant les portes, vull dir, quan dius que has guanyat un primer premi,
sí,
en una competició coreogràfica, la gent ja respon diferent. I bé, després vam presentar els mateixos 15 minuts en un festival que es diu Resolutions d'Anglaterra, en gener. I és el festival més important d'Anglaterra com per a artistes emergents. Això també ens va donar bastant ressò. I ara, de fet, Zero se'n va... Bueno, estem aquí a Barcelona i després se n'anirà a Singapur.
Caram.
A un festival que es diu M1, International Festival. Després ens anem a Corea, a un altre festival, i després anem a Grècia, i a Itàlia, i a Noruega, i... Bueno, i més. Però molt bé, perquè a mi em fa molta il·lusió que països de l'Àsia com Corea i Singapur i Taiwan possiblement, doncs vulguin que anem a fer el viró allà, perquè molta la inspiració ha sigut...
Ha vingut des d'allà, no?
Cultura. Sí, exacte.
Ha vingut des d'allà.
Exacte. Mm,
continues tenint, vaja, la teva vida, la teva base a la Gran Bretanya, no? A Londres.
Sí, bueno, ara està canviant una mica, perquè tenim un pis aquí a Barcelona, també ens hem traslladat aquesta setmana, fins ara sempre anàvem a Sitges a casa dels meus pares, i estàvem a Birmingham, Anglaterra, i estem buscant la manera de fer la companyia una mica, bueno, perquè la Humanhood, la meitat és anglesa i la meitat és catalana.
L'Anna.
Llavors, sí, estem buscant la manera de dividir, no dividir, però de tenir aquestes dues bases i aquest suport més internacional entre les dues nacions, diguéssim, aquí a Catalunya i a Anglaterra.
Aquella il·lusió que podies tenir fa anys s'està complint?
Doncs jo puc dir que sí, bastant ràpid, però sí. Des que hem dit, perquè al principi sempre costa una mica fer el teu propi treball, diguéssim. A més també perquè jo i el Rui també hem treballat amb companyies reconegudes internacionalment i viatjant a un nivell bastant teatres grans i això, i ara començar amb Humanhood, al principi fa una mica de por de dir que no a algunes feines per fer el teu propi treball o creacions.
Era una aposta arriscada.
Sí. Però ara des del 2016-2017 hem dit ja no agafem cap altre projecte, ni que sigui curt d'una setmana, fem Humanhood 100%, i el calendari segons un plerc fins a mitjans de l'any que ve està completament
doncs,
ple.
Doncs celebrem molt que sigui així, Júlia, com se'n poden adonar. Gràcies. De Barcelona a Singapur, de Singapur a Corea, de Corea a Grècia, de Grècia a Itàlia, d'Itàlia a Noruega, i així va la vida. La Júlia pot dir allò, que tinc l'agenda plena i pararé a casa doncs, quan arribi Nadal, o si no ja en parlarem. Demà i el dia 29 a la sala Hiroshima de Barcelona, Zero, de la companyia Human Hood, l'espectacle que han posat, que han elaborat, que representen Rudy Coll i la Júlia Robert, a qui hem saludat 2 anys després d'aquella presència a Sitges que va ser la llavor de l'espectacle que demà i passat demà es presenta a Barcelona. Júlia, molta sort en el futur, com sempre.
Moltes gràcies.
Gràcies.